Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Ha arribat l'època de les comunions i una de les coses més comentades és quin serà el regal que se li donarà al nen o la nena que es comulga. L'edat a la que es combregaran és als voltant dels 8 i 9 anys i amb això ve la invitació a menjar, la missa de la celebració, passar un bon dia. Com qualsevol tipus de celebració, aquesta també ve associat porta un regal, i sembla ser que un dels regals estrella és el telèfon mòbil. Això em fa pensar quina és l'edat apropiada per a tenir aquest dispositiu. Vivim en una època en la qual la protecció als menors és molt diferent de temps passats. Escolto els pares dir que quan sortien amb molta llibertat al carrer sense els seus pares, i ara és molt estrany que se'ls vegi sols pel carrer sense la supervisió dels seus pares. I de sobte, per a la comunió se'ls regala un telèfon mòbil. No sé fins a quin punt ens adonem que en un aparell tan petit hi ha molts riscos, ja que tenen accés a tota mena d'informació, a la qual també és necessària supervisar. El que em vull referir amb això és que podem veure el nen o la nena assegut tranquil, tranquil·la, sense molestar, amb un telèfon mòbil a les seves mans, però dins d'ell pot estar accedint informació que li faci mal o no convenient per al seu desenvolupament mental. Així que molta precaució amb el que regalem. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna, COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, que és divendres i ens espera el cap de setmana. Un cap de setmana que vindrà marcat, i també l'inici de la setmana vinent, tindrem l'efecte batec del Pirineu, on els matins seran assolellats i a les tardes hi hauran ruixats i tempestes. També coincidint amb el cap de setmana, la calor anirà més i potser de cara a dilluns podríem, atenció, registrar per primera vegada en aquest 2023 una temperatura màxima de 35 graus. És divendres, tot a punt, els cotxes preparats per marxar de cap de setmana i algun tipus d'incidència a hores d'ara a les principals vies catalanes. Aquesta informació ens la porta el Servei Català del Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments tenim encara diferents incidències a la xarxa viària. D'una banda, dues carreteres tallades, la T310 a Montbrió del Camp per un vehicle incendiat. S'està treballant en aquest punt per apagar el vehicle. La via està tallada en els dos sentits de la marxa. I la carretera BP1103 de Monistrol de Montserrat, que es manté tallada de moment aquesta tarda per esllavissades en els dos sentits de la marxa. També, d'altra banda, pel que fa a incidències, hem de dir que la Nacional 230 a l'altura d'Areny, ja en territori aragonès, però molt a prop de Catalunya, es dona pas alternatiu aquí en aquest punt per un camió volcat. Hi ha aturades, dificultats en els dos sentits de la marxa en aquesta via. A la resta, destacarem sobretot aturades de l'autopista AP7 en diferents trams. En el cas de la zona del Vallès, sobretot la zona entre Santa Perpètua i Montornès, fins pràcticament la Roca, amb lentitud i aturades en sentit nord i en sentit sud, d'una banda, la zona de Martorell, i més avall, entre Sant Sadurní d'Anoia i la zona de la Granada del Penedès, en sentit Tarragona. Les dues rondes, aquesta hora encara amb força volum, les dues, sobretot en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Gràcies per la informació i d'aquí un moment us parlarem d'un tema. No és una malaltia, és un procés natural i afecta la meitat de la població, però en canvi se'n parla poc o directament no se'n parla. Avui parlem de la menopausa. Ho farem amb la companya Yolanda Bernal i també amb la doctora Elisabet Del Amo, que és ginecòloga del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital del Mar.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Fuera el miedo a que te ocupen la casa. Fuera a renunciar a tu propiedad. Fuera la inseguridad de no cobrar el alquiler. En Ocupas Fuera contamos con un equipo experto en derecho y mediación con el que tu tranquilidad está fuera de dudas. Contáctanos ahora en ocupasfuera.com o llama al 93-677-4925. 93-677-4925.
Ya está abierta la inscripción para la cuarta prueba del circuito Clínica Servidices Golf Tour 2023 by COPE Cataluña, que se disputará en el Raimat Golf Club del 27 al 30 de junio. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituts Odontològics, Clínica Servidices, Institut Oftalmológico Tres Torres y Top Sailing Charter Alquiler de Barcos. Colabora Axio, Cleveland Golf, Federació Catalana de Golf, Rickson y Golf Studio Barcelona.
Te has acostumbrado tanto a ver la pobreza que a veces dejas de hacerlo. Y quienes la sufren se vuelven invisibles. Por eso en Cáritas te pedimos que no mires a otro lado, porque junto a ti podemos conseguir que muchas personas tengan una vida mejor. Tú tienes mucho que ver.
Haz un donativo en caritascataluña.cat.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Esperas este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque sí. Me drogué.
Partas a pura mierda.
Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
Momentos. Luis Rodríguez. Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Que t'has saltat etapes de tu vida. No les has vivido, ¿m'entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
És tan difícil ser feliç en lo que tendria que ser feliç.
Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
Una malaltia, és un procés natural. Afecta la meitat de la població, però en canvi se'n parla molt poc o directament no se'n parla. És la menopausa, un moment en la vida de les dones en què els ovaris deixen de produir hormones i, per tant, desapareix la menstruació. Això acostuma a passar entre els 45 i els 55 anys i implica una sèrie de símptomes, de vegades molestos, que moltes dones viuen en silenci perquè, encara avui, la menopausa sembla que és un tema tabú. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, exacte. Hi ha tot un estigma al voltant de la menopausa, segurament per ignorància, perquè no és un problema de salut, no és una malaltia, és una etapa natural que s'ha estudiat poc i potser per això és pràcticament invisible. Salvador Massip és director d'Estudis de Ciències de Salut de la UOC i reconeix que s'ha comès l'error històric de mirar cap a una altra banda.
Estudiar les diferències entre sexes és complicat, és car, complicat, però evidentment per comoditat, per deixadesa, històricament sempre s'ha hagut de fer amb un sexe, s'ha fet amb homes. Sobretot també perquè és més senzill. Els homes tenen un sistema hormonal menys complex que les dones, el sistema immune també és diferent i en principi crec que és més per això, per mandra i per comoditat, que no per una cosa, diguéssim, una intenció així específica, patriarcal.
Afortunadament, aquesta tendència d'ignorar la menopausa està canviant i hi ha molta feina a fer per estudiar els canvis que experimentem les dones i com es pot fer aquesta transició de la millor manera possible.
Hi ha una acceleració de l'envelliment. És un moment molt concret de la vida d'una persona en el qual, de cop i volta, s'envelleix molt ràpid en un espai de temps molt curt. Això no passa amb homes, que l'envelliment, diguéssim, és progressiu, però amb dones és molt agut en aquests períodes al voltant de la menopausa. Això, com deia, des del punt de vista biològic és molt interessant, des del punt de vista mèdic és essencial estudiar-ho, perquè és un tema que s'ha d'entendre per què i veure, sobretot, què es pot fer per ajudar a les dones.
De vegades la menopausa, segurament perquè es parla poc i perquè hi ha molt desconeixement sobre aquest procés, doncs moltes dones ho viuen amb angoixa. Hi ha casos fins i tot en què va lligat a problemes de salut mental perquè no s'accepten els canvis que implica.
Està clar, Iolanda, que normalitzar la menopausa és la millor manera de trencar amb aquest estigma i les primeres que han de parlar de la seva experiència són les dones, com és el cas de la Cristina.
Sí, i a la Cristina la menopausa li va arribar als 50 anys. Va ser un moment complicat perquè de sobte va començar a notar uns canvis en el seu cos, que van arribar pràcticament sense avisar i que passen factura en el seu dia a dia.
Sabes cuando empieza, pero no cuando acaba. Sofocos, dormir poco, dolores en los huesos, porque los huesos son los que más se resienten, pues todo eso persiste. Lo que más me persisten son los sofocos. El abanico se ha vuelto mi mejor herramienta. Además, te pones colorada en un momento, te suben, ¡bum!, de golpe. Estés donde estés, no respeta nada.
La Cristina reconeix que no tenia gaire informació sobre la menopausa i per això justament va començar a viure aquesta etapa de canvis amb la sensació de que s'havia fet vella.
Porque además, no sé, hacemos un cambio emocional también importante. Yo sentía que tenía que hacer un cambio, no solo físico, como lo estaba haciendo, sino también en mi vida. Me preguntaba muchas cosas. Es un periodo de transición, no sé, que a mí me afectó mucho. Y estuve estancada como 2 o 3 años en el pensamiento de soy vieja, no voy a encontrar trabajo, no voy a hacer el cambio que espero hacer.
Doncs, afortunadament, a dia d'avui, la percepció de la Cristina ha canviat. Ha après que és una etapa més que, si es viu de manera positiva, doncs pot tenir inclús beneficis. I el millor consell que pot donar a altres dones, tenir paciència, escoltar el seu propi cos i tenir clar que la menopausa no és cap malaltia, sinó que és un procés natural.
Avui, per parlar de la menopausa, tenim amb nosaltres la doctora Elisabet Del Amo, que és ginecòloga del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital del Mar. Doctora Del Amo, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem de canviar moltes coses, no?, quan es parla de menopausa i tots els tabús, no?, i tot allò que et diu quan ets dona, si tens fogots, tu deus tenir la menopausa i tot això. Això ha de quedar enrere, no, doctora?, i costa una mica fer-ho, eh?
I tant. Hem de canviar la manera de pensar i ens hem d'atrevir a parlar de la menopausa, perquè la menopausa és una part molt important de la vida de les dones. Moltes dones poden passar quasi més d'un 30% de la seva vida en la menopausa. Per això ens hem d'atrevir a parlar d'allò i a treure de sobre totes aquestes llegendes.
Uh-huh. Què passa quan una dona entra en menopausa, doctora? Abans hi ha una premenopausa?
Depèn de les dones. Hi ha un percentatge petit que entren en menopausa directa després d'un any d'aturament de la regla, i altres dones tenen durant 4 o 5 anys el que diem una perimenopausa, on mica en mica van desenvolupant símptomes de vegades i fins ja hi ha l'aturada de la regla total.
Uh-huh. Per què hi ha dones que pateixen més que d'altres quan estan en aquesta etapa de la vida? Hi ha dones que no tenen cap símptoma i d'altres que estan tot el dia, doncs, això, amb els fogots, el malestar, una mica de canvi d'humor. Imagino que és com tot, no? Depèn, cadascú viu les coses d'una manera.
Hi ha un aspecte psicològic, hi ha també la càrrega, com abans parlava, doncs, de la cultura i la societat que parlen de la menopausa. Et passa això perquè estàs menopàusica. Però també cada dona té una menopausa, també fisiològicament parlant. Mm-hmm. Hi ha gent que pot patir molts trastorns i altres menys.
Hi ha algun tipus de tractament? O el millor és deixar que el cos que és savi faci el seu procés? Ho dic perquè hi ha vegades que hi ha dones que diuen jo vull continuar tenint la menstruació.
Doncs depèn de la menopausa que tingui cada dona. La que està simptomàtica no li convé fer gaire cosa especial o donar-li un tractament substitutiu. En canvi, sí que ha de tenir en compte, i això en cada grup de dona, de millorar l'estil de vida com ha de fer qualsevol persona. Uh-huh. Perquè aquest estil de vida, en les dones que tenen certa sintomatologia, les pot ajudar a no tenir-la. Com és cuidar l'alimentació, l'exercici físic, el mantenir una red social d'amistats, d'amigues, de família, que els hi donin suports. Doncs hi ha moltes coses essencials per per seguir fent, per millorar aquesta sintomatologia.
Doctora, hi ha el mite aquell de que una dona quan està en menopàusia li canvia el cos i s'engreixa. Què hi ha de real o de veritat en això?
Doncs el que hi ha de real, tant a dones com a homes, és que amb els anys ens canvia el cos. Això és inevitable. Però sí que la baixada d'estrògens fa que s'acumulin més greixos a certes parts del cos, com per exemple a l'abdomen. Però tot això ho podem redimir, ho podem canviar, doncs millorant sobretot el dormir bé, l'alimentació i fent exercici físic.
Psicològicament, físicament hem parlat, però com afecta psicològicament una dona que se li retiri la menstruació i que estigui ja en la menopausa?
Doncs miri, jo crec que la menopausa comença primer al cervell, perquè tenint en compte que l'hipotàlam i la hipòfisi és on hi ha les hormones doncs, que canvien en el seu funcionament i són les que manen sobre l'ovari, doncs l'afectació del cervell és molt important, que pot motivar canvis d'humor, sobretot a l'insomni. L'insomni de vegades també és secundari als fogots, però tot això té un tractament. És a dir, avui en dia parlar de menopausa o patir per la sintomatologia de la menopausa té un remei i té un tractament. I crec que hem de ser positius durant aquest missatge.
Dona que ha tingut regles doloroses, té menopauses així més dures o no? O no té res a veure?
No té res a veure amb aquest aspecte. En aquest cas, aquestes dones descansen ja amb el cessament de la regla. Per la qual cosa, amb aquest tipus de dones, és important perquè comença una nova vida. Comença una vida on ja no pateixes d'aquestes molèsties.
Sí.
I pots, doncs, podríem dir, desenvolupar-te i fer altres coses sense estar pensant en aquella cosa de que cada mes pateixes el dolor de regla en el que no ha estat tractada.
Les dones que estan en menopausa sempre, bueno, moltes comenten sequedat de cabell, la pell més seca. Quan el cos deixa de crear aquelles hormones, imagino que tot això, clar, ho veiem a l'aspecte físic, es nota, evidentment.
Exacte, és a dir, la manca o decreixement de les hormones, de les estrògens, és el principal causant de tots aquests canvis. Però tot això es pot revertir en part i es pot mitigar.
Jo sempre comento, doctora, la importància d'anar a fer-se les revisions ginecològiques. Allò de no vaig perquè em fa vergonya, no vaig perquè, bueno, jo ja vaig parir en el seu dia, ja no torno a anar, error. Un cop entres a la menopausa, és important continuar fent-se revisions ginecològiques?
És molt important el que acaba de dir. Per què hem de continuar? Ens hem de cuidar i hem de confiar també en el professional que ens pugui ajudar al màxim amb tota la sintomatologia que pugui aparèixer en aquest període de la vida. Que, com hem dit abans, dura durant molts anys.
Bueno, doncs, avui hem volgut parlar de... Tant de bo trenquem aquest tabú del tema de la menopausa. Entrem en una etapa de la vida de la dona, encara diferent, però, escolti'm, també amb alegria i orgull, que no s'acaba la vida, que tot continua. O sigui, és una altra etapa, si més no, d'una altra manera, però també feliça. Li agraeixo moltíssim, doctora Elisabet del Amo, ginecòloga del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital del Mar, que hagi estat amb nosaltres, que acabi de passar bona tarda, i sobretot recomanar a la gent, a les dones, si us plau, vagin a fer-se revisions ginecològiques. Més val prevenir que curar.
Exactament. I confiem al professional que està per ajudar-la.
Efectivament.
Tot el que faci falta.
Doctora, gràcies. Bon cap de setmana.
Moltes gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, pues ya sabéis, en la Linterna de COPE Cataluña y Andorra tenemos con nosotros a la doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética Star Bene. Doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo creo hoy, doctora, que podríamos empezar hablando de algo que se preguntan muchas personas. ¿Por qué están aumentando los porcentajes de sobrepeso y obesidad? Lo vemos a diario en nuestro entorno.
Buena pregunta y respuesta. Yo creo que no va a gustar escuchar, pero hay que decirla. Efectivamente, esto es así, esto es un hecho. Vivimos en la era de las comunicaciones, ¿no? Porque tanto Internet como diversas formas de redes sociales, etcétera, es decir, tenemos la información a un chasquido de los dedos, ¿no? Es decir, que los conceptos, las noticias, las buenas, las malas, nos llegan con inmediatez, ¿vale? Entonces, esto debería ser que conociéndose pues los peligros, las consecuencias, las mentiras, las verdades, el sobrepeso y la obesidad, contribuyesen a que se fuese solucionando el problema. Sin embargo, lejos de esto, yo te puedo decir que las últimas estadísticas que se están haciendo con respecto a los años 60, los porcentajes de sobrepeso y obesidad están subiendo de manera estrepitosa. Es decir, que vivimos la era de las comunicaciones, sin embargo, lo que se está diciendo no está llegando, es decir, es la conclusión a la que se llega. Es decir, lo que decimos, no estamos diciendo lo que se tiene que decir, o lo que estamos diciendo no se está diciendo de la manera justa, que le llegue a la gente, se ha entendido, y que por lo tanto se pueda actuar para hacer que esos porcentajes dejen de aumentar y vayan disminuyendo. Por ejemplo, el tabaco, ¿no?
Sí.
O sea, el tabaco, yo me acuerdo, en los años 60 se fumaba un poco por esnobismo, ¿no? Es decir, bueno, pues en las películas salía, claro, no se conocían los riesgos del tabaco y la gente, bueno, pues la gente fumaba, digamos, porque se llevaba, ¿no? Porque se veía bien. Sin embargo, ahora mismo sabemos de las consecuencias negativas que tiene el tabaco. Sin embargo, si tú miras a la gente joven, cada vez hay más gente joven que fuma.
Cierto.
Es decir, hay como una transición intermedia, ¿no? La nuestra, de nuestra generación, que hemos conocido, hemos dejado de fumar, etcétera, etcétera, pero luego la gente joven está fumando. Es decir, hay algo que no se está haciendo bien. Y en el caso del sobrepeso y la obesidad, para mí está muy claro lo que no se está haciendo bien. Y es informar con la veracidad suficiente, con la tranquilidad suficiente y con la realidad suficiente a los pacientes de cuáles son los orígenes, cuáles son las causas del problema del sobrepeso. Entonces, ¿qué sucede? Continuamente vemos salir modas. Yo no sé si tú te acuerdas, hace unos años que salieron lo que se llamaban los quitosanos. Los quitosanos,
sí.
Era la pastilla que decía, tú te las tomas y puedes comer lo que te dé la gana, que la grasa no se absorbe, se van por el intestino y, con perdón de la expresión, unas cagaleras que te moría.
Sí, sí.
¿Han solucionado los quitosanos el problema de la obesidad?
No
han solucionado los problemas de la obesidad. Hubo otra época que había las fórmulas magistrales milagrosas que mezclaban las anfetaminas con los tranquilizantes mayores y menores y con los diuréticos. Bombas de relojería que generaron un montón de problemas. Es decir, que lo que estamos viendo es que a lo largo de los años van apareciendo como diferentes modas, que si la dieta del ayuno intermitente, que si la dieta de la piña, que si la dieta del no sé qué. Es decir, como si fueran medidas milagrosas que se espera que con el mínimo esfuerzo posible se pueda conseguir una pérdida de peso para toda la vida y que luego uno puede seguir comiendo lo que quiera. Esto es lo que en líneas generales se transmite de una manera enmascarada, por así decirlo, que coincide con lo que el paciente quiere escuchar, ¿vale? Y entonces esto es lo que está haciendo, bueno, pues como no se va al meollo de la cuestión,
claro,
en definitiva no se toman las medidas que se tienen que tomar y el problema sigue persistiendo. Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que nosotros venimos haciendo pues casi 30 años? Hablar con el paciente, contarle la realidad. Yo hoy estaba viendo una señora en una visita informativa y la señora se pensaba que, bueno, pues a ella le había tocado la esquina. Dije, es que yo veo gente que come lo que quiere y no engorda. Digo, pero usted está con esta gente las 24 horas del día. Dice, no. Digo, ¿y usted sabe lo que deja de comer en su casa cuando no está con usted? Dice, no.
Claro.
Digo, ¿y usted sabe cuánto se mueve? Dice, pues tampoco. Digo, pues entonces es como si yo me quiero equiparar con usted en gastar lo mismo que usted gasta, pero no sé lo que usted ingresa, no sé el dinero que usted gana, ¿no? Es decir, que falta mucho de verdad, falta mucho de información, falta mucho de sentido común, que es lo que nosotros intentamos aplicar en los problemas de sobrepeso y obesidad. Y por eso los pacientes consiguen los resultados tan importantes que consiguen con nosotros. Y si luego, porque son seres humanos, tienen alguna recaída, vuelven a nosotros.
Bueno, pues ya lo sabéis. Si queréis esa ayuda, primera visita informativa sin coste alguno del Centro Médico Estético Starbene con la misma doctora Torrejón en la calle Muntaner 252 principal, 93-414-3631. 93-414-3631. La salud es lo primero. Así que
señor,
vamos a ponernos las pilas. Doctora, gracias. Buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
D'aquí un moment a la linterna COPE Catalunya i Andorra parlarem amb el company Sergi Tor i també amb l'Andreu González, que és el director de la Fundació Projecte Boscos de Catalunya, perquè ja ha començat la campanya d'incendis forestals per l'alt risc d'incendis 15 dies abans del que és habitual i es mantindrà activat fins al 30 de setembre. Estan els nostres boscos preparats per evitar incendis? D'això et parlem d'aquí un moment.
El 7 de abril de 2002, José María García deja la radio sin despedirse de sus oyentes. Todos sus recuerdos y secretos se guardaron en un almacén donde han permanecido 20 años ocultos. Hasta ahora, Super García. Hay un hombre en España que lo sabía todo, solo en Movistar Plus.
I estem a prop de 8:15 i és moment de l'última hora informativa més pròxima amb Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, comencem a Badalona perquè un home ha hagut de ser hospitalitzat amb diverses ferides després d'un tiroteig que s'ha produït al barri de Llefià. Els Mossos han rebut un avís cap a les 3 d'aquesta tarda perquè s'estaven sentint detonacions d'arma de foc. Han comprovat que hi havia impactes de bala a la façana d'un bloc i el que no han confirmat els Mossos és si les lesions de l'home ferit són d'aquesta arma de foc. La forta pluja que ha caigut aquesta tarda a Montserrat ha provocat una important esllavissada de pedres i branques molt a prop del monestir i això ha obligat a evacuar un hotel, unes 40 persones, i a tallar també una carretera. No s'ha detectat, almenys de moment, cap dany estructural als edificis i, casualment, demà es compleixen 23 anys dels greus aiguats a Montserrat que van causar la mort de 5 persones. I ja són 25 els detinguts en el dispositiu policial que s'ha fet avui contra el grup radical Casuals, la facció més ultra del Barça. S'han fet una vintena d'entrades a domicilis i locals de Barcelona i també a l'àrea metropolitana. La policia els atribueix delictes d'homicidi, desordres públics, segrest, extorsió o tinença d'armes. La investigació va començar arran de l'assalt violent a un bar de Cornellà, freqüentat per radicals de l'Espanyol. Entre els detinguts hi ha un dels líders de la banda i tots passaran a disposició judicial en les pròximes hores.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I ara arriba l'altra informació, l'esportiva d'última hora. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Abans de parlar de la cimera Can Barça, digui'm com ha quedat aquest partit de tennis que molta gent segurament ha anat seguint per la ràdio i que en un moment donat s'han vist que s'havia acabat. Què ha passat?
Mig partit de tennis, perquè no ha pogut ser, evidentment, i després de lesionar-se, doncs Carlos Alcaraz amb prou feines ha pogut aguantar sobre la pista fins a acabar confirmant sobre la terra de París la victòria de Novak Djokovic. Havia guanyat el serbi el primer set, 6-3, havia guanyat el murcià el segon, 7-5, però en el tercer set ja Alcaraz ha fet un mal gest, s'ha lesionat i a partir d'aquí, evidentment, totes les opcions del tennista espanyol s'han anat a Norris. 6-1 per Djokovic al tercer, 6-1 per Djokovic al quart, Alcaraz que per esportivitat i per orgull ha aguantat sobre la pista davant d'un Djokovic doncs, que celebrava cada punt com si Alcaraz estigués al 100%. En resum, eliminació, brava eliminació de Carlos Alcaraz, que queda fora del torneig de Roland Garros i un altre any serà. De la resta, el que tu deies, cimera a Can Barça, sí, entre Xavi i la cúpula esportiva, per abordar fonamentalment dos aspectes. Un, la renovació del tècnic, encara les postures no estan properes, i un altre, la planificació esportiva, on el fitxatge d'un pivot és la prioritat absoluta de cara a reforçar la plantilla la propera temporada. El Espanyol informa Quique Iglesias, Joselu molt a prop de marxar al Real Madrid, Cabrera té moltes ofertes, possiblement també deixi l'Espanyol aquest estiu, i el Mallorca va darrere del mexicà César Montes. El Girona ha confirmat avui que els 7 jugadors que tenia cedits tornen als seus equips, algun d'ells tornarà cap a Montilivi la propera temporada, i en plena poliesportiva en el món del bàsquet, recordem, a les 9 de la nit, Barça-Unicaja, segon partit de la semifinal de la Lliga CB, de moment domina la sèrie el Barça per 1-0.
Més informació, Esports Cope. Senyor Gil, descansi, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Que vagi bé. El mes de maig ha plogut força i aquest mes de juny també ho està fent de manera generosa. Els bombers consideren que no ho ha fet de manera suficient a tot arreu i, per tant, el risc d'incendis forestals continua sent força elevat. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Per això hem de dir que han començat ja la campanya forestal d'enguany, que s'ha posat en marxa l'1 de juny, 15 dies abans del que és habitual, però, a banda d'això, Sergi Tor, hem de parlar dels problemes que hi ha a l'Infocat. Què està passant?
Sí, perquè en plena campanya, com tu molt bé has dit, que s'ha activat ja d'extinció d'incendis, perquè no se sap mai ni com ni on, però tot ja ha d'estar doncs, preparat, doncs la Conselleria d'Interior presenta la modificació del Infocat. I això ha provocat la molèstia tant d'agents rurals com també de les ADFs, agrupacions de defensa forestal, que inicialment havien convocat una protesta per aquest dimarts, dia 13 de juny, davant del Parlament de Catalunya, ara desconvocada. Quin és el motiu de la discrepància? Doncs aquesta modificació volia que la primera intervenció del foc fos per part dels bombers i no per part de les ADFs, que són les situacions més pròximes que hi ha als municipis. Això ha provocat, com dèiem, reunions i finalment la Conselleria d'Interior ha decidit retirar aquesta modificació de l'Infocat i esperar fins a la pròxima tardor. És a dir, no canvia res, tot i que hi ha el malestar d'aquests dos col·lectius al veure que es volien introduir aquestes modificacions. Un pensa que per fer aquest viatge no era necessari, evidentment, embolicar tant la troca com s'ha fet per part de la Conselleria d'Interior. Herrera en Cope Catalunya i Andorra ha estat el president del secretariat de les ADF Catalunya, Ramon Torrents. Per cert, què són les ADFs?
Sí.
Doncs van ser creades l'any 1986. Són les agrupacions de defensa forestal que agrupen a 4.000 voluntaris i que defensen la seva tasca en l'extensió d'incendis. Reiteren que són els millors coneixedors del territori per la seva descentralització i rebutgen que per qüestions de seguretat hagin d'esperar obligatòriament els bombers de cara sobretot a les primeres actuacions. Per això Ramon Torrents ha estat darrere en Cope Catalunya i Andorra, ha valorat la tasca dels voluntaris i ha criticat el que es volia fer.
Nosaltres no volem ser superiors amb ells, només faltaria, ells són els professionals i grans professionals. Sempre ens coordinem amb ells, amb el cap d'intervenció de l'incendi. Sí que els incendis cada vegada són més grans, però, escolteu, nosaltres ens coordinem perfectament amb ells. Si ells ens diuen retirada, com ja ha passat amb algun incendi gran, amb el tema del pirocúmul i tot això, ho fem. Això va més, ja, de la seguretat de l'incendi. Això és menyspreu a les ADFs i poder anar arraconant les ADFs a mica.
Per tant, doncs, hi havia aquesta crítica a raconar les ADF, segons ha expressat darrere en COPE Ramon Torrents. Per cert, l'estiu passat, per fer la comparativa, les ADFs van fer la primera intervenció amb un incendi amb el 32% del total d'incendis que es van declarar a Catalunya. Van fer més de 300.000 hores treballades. I d'altra banda, l'informatiu migdia també hem tocat l'actualitat que hi ha per part dels bombers voluntaris, que també és una altra figura que hi ha a Catalunya de cara a fer l'extinció mixta amb bombers professionals. Hi ha estat Josep Maria Alcalà, president de l'Associació de Bombers Voluntaris, que aquest matí al Parc de la Ciutadella, al Parlament de Catalunya, s'ha reunit amb diversos partits polítics. Ens ha anunciat que presentarà unes querelles davant de la direcció de bombers que ha acusat de prevaricació perquè no estan complint, segons ell, diverses sentències. Actualment a Catalunya hi ha 1.200 bombers voluntaris, ha perdut un 50% de la plantilla en els últims dècada i Josep Maria Alcalà ha anunciat a COPE que aquesta figura està en perill.
Evidentment que està en risc la figura, perquè el que està en risc és el model. Vivim d'un model dels anys 70 que no té cap explicació, que no l'hagi actualitzat la Generalitat des de l'any 2003. La Generalitat el que ha de fer és regularitzar un col·lectiu que ha quedat anacrònic, o tots ho intenten, però és que estem descobrint, lamentablement, que ja que s'estan produint una sèrie de situacions dintre de la directiva de la Direcció General de Bombers, que no és de rebut. Hem portat bastantes de les revocacions que teníem dels companys que se'ls han efectuat durant aquests últims darrers anys. Les hem portat als jutjats, les hem guanyat, les han produït sentències fermes, i no solament que les han guanyat i se tenen sentències fermes, sinó que tenim en aquests moments un greu problema, que és que la Generalitat no està complint les sentències.
Aquesta és la denúncia de Josep Maria Alcalà, l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra, i aquest anunci de la presentació de querelles contra la Direcció General de Bombers. Per tant, doncs, hi ha diverses figures, hi ha els bombers professionals, on per cert hi ha un dèficit. A Catalunya hi ha uns 2.200 bombers professionals, hi ha els bombers voluntaris, que tenen una plantilla de 1.200, hi ha les ADFs, amb 4.000 voluntaris a diversos municipis de Catalunya, i també hi ha agents rurals. El protocol, doncs, està una mica mogut, tot i que finalment no es toca res. Com tu molt bé has dit, s'ha activat ja el pla d'extinció d'incendis des del passat 1 de juny, sí. I l'important també és com tenim els boscos. 3 anys portem acumulats de sequera, aquest increment de biomassa, i la clau és com estan els boscos de cara a aquestes pròximes setmanes, que com es preveuen, sempre seran molt caloroses.
Doncs aquesta pregunta li trasllado al director de la Fundació Projecte Boscos de Catalunya, Andreu González. Bona tarda, senyor González.
Hola, bona tarda, Montse.
De tot el que ha escoltat, hi ha alguna cosa que vulgui comentar?
Bé, bueno, ja veieu que és un tema complex, no?
I tant.
No només el present i l'extensió, sinó el problema de fons, no? Que, clar, no són només aquests 3 anys acumulats de sequera, sinó que és un problema que portem acumulat de gairebé 60 o 70 anys de canvi social, no? Que és el paisatge que hem heredat dels nostres pares, no? Perquè la gent que ens està escoltant, que té uns 40 anys, no?, com tinc jo, doncs gran part d'ells, els seus pares, venen dels pobles, no?, de lo rural.
Sí.
I es va viure tot aquest èxode, no?, dels anys 60, 50, la postguerra. I són gent que va anar del camp a la ciutat.
Cert.
I què ha provocat això? Pues que tenim moltíssims pobles, voltant de pobles, camps abandonats, boscos que ja no estan actius, no?, que ja s'han anat incrementant la superfície forestal. Pensa només que, perquè la gent es faci una idea, amb 50 anys la superfície a tot Espanya de bosc ha crescut un 33,6%, que vol dir un terç, no? Si teníem abans pues una proporció de... pues posem, no sé, pues, ara no recordo els milions d'hectàrees, no? Sembla que són uns 5 milions d'hectàrees, pues això ha crescut un terç, que seria doncs, al voltant d'això, no? Doncs unes 6-8.000 hectàrees de més, i aquest és el repte principal que tenim, no? Que fem amb tota aquesta superfície nova de bosc i que fem amb aquest èxode rural que ja portem doncs, 60 anys, no?, de retras.
Llavors, si arreu del món, Andreu, en torn a 1.600 milions de persones depenem dels boscos de muntanya per la purificació de l'aire que respirem i l'aigua que bevem, la captació de CO2 de l'atmosfera, la producció d'oxigen, la biodiversitat, la producció de fusta, fruits, bolets, mel i d'altres matèries primeres, i la retenció del sol i la protecció contra allaus i inundacions, per què no es té més cura de tot plegat?
Bueno, són una època complexa, no? Si penseu una mica... que, clar, com podem fer tornar la gent de la ciutat al cap, no? No sé si tu tornaries, no? Ja som societats urbanes, no?
Sí.
Llavors no podem fer tornar tota aquesta gent que ja s'han acostumat a la vida urbana i ja no estem als temps de Jaume I, per exemple, no? Que es va repoblar tota València amb gent de l'Aragó, de Catalunya, o Austràlia, no? Que es va forçar la gent a anar a Austràlia, no? Pues els que no volien a Anglaterra els fiquem allà, no?
Sí.
Abans sí que hi havia aquestes solucions, ara el món és molt més complex, no? I llavors nosaltres, en aquest sentit, tant la Fundació Projecte Boscos de Muntanya aquí a Catalunya i a Espanya, com el resta de companys de Suïssa, Alemanya o Àustria, el que fem és, des de la societat civil, des de les persones, des de les entitats professionalitzades, del tercer sector, que se'n diu, estem connectant, no?, reconnectant i trobant les fórmules perquè hem de connectar a lo rural i l'urbà. I el que estem apostant nosaltres és això, justament, doncs que la gent s'acosti des de l'urbà a l'urural. Oferim aquestes estades d'una setmana de voluntariat, que la gent s'implica a través de l'acció, perquè, vulguem o no, és un problema molt complex, hi ha molta teoria,
sí,
Però trobem, tant nosaltres com la resta de companys, d'Europa que falta més pràctica.
Efectivament.
No? A nivell de medi ambient es parla molt i sobre despoblament rural es parla molt i què hem de fer i què s'hauria de fer, no? I com s'hauria de reactivar aquesta ruralitat. Doncs nosaltres, modestament, doncs som entitats que ja ho estem fent i ho fem des de l'acció, no? Anem al bosc, treballem, millorem l'estat de conservació del bosc, traiem densitat, ajudem els ramaders també, i la gent ho viu en primera persona i és això que s'emporta cap a la ciutat, no? De que tens aquesta experiència, aquesta reconnexió amb lo rural, amb lo forestal, no? Que ens queda tan lluny, i és un pas més per solucionar el problema que no es pot solucionar amb un decret o ley.
Efectivament, efectivament. Per això és important, Andreu, treballar de forma ininterrompuda, apropant les persones al bosc i difonent els valors i els beneficis que ens proporcionen els boscos i paisatges de la muntanya. Jo me'n recordo quan érem petits, bueno, jo ara en tinc 52, però anàvem a muntanya, fèiem excursions, gaudíem del bosc. Avui en dia, és, si no estàs a sobre del ciment, la gent sembla que no gaudeix.
Sí, jo crec que nosaltres tenim èxit, que la veritat és que hi ha molta demanda, hi ha moltes ganes de reconnectar. Jo crec que això és algo que està passant, no? I el turisme rural, i ara amb el Covid, per exemple, va ser espectacular. Aquí al Pallars, no? Aquí al Pirineu, vam tenir un rècord, no? Que la gent va redescobrir la muntanya i realment aquesta demanda de natura, no? I aquesta mancança de natura cada cop és més present. I el que tenim més dificultats és això, no? Com els professionals, que ho comentava, no? Un company que ho ha passat a la notícia anterior, no? Que realment tenim molt bons professionals aquí i la mancança és que necessitem aquesta pressió social perquè la política es converteixi en realitats, en fets, i en aquest sentit nosaltres som optimistes, no? Perquè hem anat creixent, cada cop tenim un paper més important i som molt jovenets, no? Si compares amb els anys que hi ha els pagesos, no? Que porten 8.000 anys, no? 6.000 o 8.000 anys des del Neolític treballant, i els bombers, no? Que tenen una trajectòria pues, de moltíssimes dècades, no? Organitzades, o els enginyers forestals, els enginyers de montes, no? Nosaltres, o ADFs, que són dels anys 70-80, no? Nosaltres ens hi sumem, portem 15 anys, i és un nou moviment que intenta doncs, aglutinar, no? Tot això, tota aquesta part, no? De connectar lo rural i l'urbà, no?
Que guai que hi hagi gent com vosaltres, Andreu, de veritat, eh?
Bueno,
és un orgull, és un orgull.
Per ajudar-nos, gràcies.
I tant que sí, doncs, escolta'm, enhorabona, i com dèiem abans, no? El bosc no ens necessita, som nosaltres que necessitem el bosc, i està en la mà de tots que continuem gaudint d'aquesta gran natura que tenim, tot i el canvi climàtic, però ens hem d'anar adaptant. Escolta'm, Andreu González, director de la Fundació Projecte Boscos de Catalunya, gràcies, enhorabona, i aviam si ens veiem en una d'aquestes estades, que pinta superguai, eh?
Encantats de rebre-vos, Montse.
Gràcies, Andreu, bona tarda.
Gràcies,
que vagi
gràcies
bé. Adéu.
Bona tarda. Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas a Ángel Expósito en La Linterna, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Con descuentos del 15% en una selección de tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 12 de junio, venta privada en tienda, web y app del Corte Inglés. Tarjeta emitida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Estem a prop de 8:15 de la tarda i és divendres. I, como dice aquel, el cuerpo lo sabe. Bueno, pues li posarem una mica de música. Avui ens visita Blas Cantó.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Adelgazar rápido en solo 3 semanas y sin pasar hambre a todas horas? Pues atención, porque es posible con el plan 1, 2, 3. Y Enriqueta nos cuenta cómo. Enriqueta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Montse. Pues sí,
porque la clave para conseguirlo de manera saludable y deshacerse de una vez de esa barriguita, de esos michelines, de esos kilos de más, es hacer el plan 1-2-3, que además te vamos a juntar un estudio de tu metabolismo en función de tu edad, género y altura, para que pierdas peso, para que bajes volumen. Así que, Montse, yo sé que muchos oyentes están cansados de hacer dietas estrictas y que no funciona, pues la solución, el plan 1-2-3, que además no son batidos porque sigues comiendo, y en tan solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos.
Enriqueta, el plan 1-2-3, tenemos que recordar que está realizado por Laboratorios Clinitec, es natural, con registro sanitario, y es apto para hombres, mujeres, incluso para celíacos, diabéticos y deportistas, y van a conseguir todos ellos, todos los que se apunten a ese plan, van a conseguir peso en tan solo 3 semanas.
Sí, Monse, ¿te parece que repasemos las 3 semanas?
Venga, vamos por la primera.
Bueno, la primera semana tomaremos los sobres de piña que nos ayudan a deshincharnos, a evitar la retención de líquidos, a combatir el estreñimiento. Y el resultado es que en esta semana bajamos más de 2 kilos y más de 2 centímetros de volumen.
Segunda semana.
Renovamos la flora con los sobres de naranja que nos ayudan además a drenar, a que desaparezca esa grasa del vientre y aceleramos el metabolismo. Seguimos perdiendo kilos.
Y ahora vamos con la tercera y definitiva. ¿Qué ocurre la tercera semana?
Pues mira, la tercera semana, Montse, es que llegan las cápsulas captagrasas, que son saciantes, que nos calman la ansiedad y que nos ayudan a eliminar la grasa localizada y sin efecto rebote. El resultado, si han pasado 3 semanas, pero el resultado es de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres informarte? ¿Quieres tu plan 1-2-3? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53 y te lo enviaremos a tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío.
¡Qué maravilla! Bueno, recordemos, es un plan económico, vamos a bajar de peso y volumen, vamos a recuperar los niveles de azúcar, hipertensión y colesterol. Y Enriqueta, háblame de ese gel adelgazante de doble acción para los oyentes de Cadena COPE que llamen ahora mismo al 650-51-52-53 y que van a recibir de regalo.
Pues van a recibirte regalo con el plan 1-2-3, nuestro gel termorreductor, lleva rolón incorporado, nos va a ayudar a reducir centímetros, a quemar la grasa, a drenar líquidos, lleva con su rolón, fácil de aplicar por la mañana antes de vestirte y por la noche antes de acostarte, para que estemos estupendos para este verano. Pero además, si me llamas ahora mismo, aparte de este gel, te voy a regalar también las infusiones detox para que me sigas depurando. Gran promoción si llamas ahora mismo al 650-51-52-53. Y el resultado, sí, perderás de 4 a 7 kilos y bajarás muchísimo volumen.
Puedes llamar ahora mismo a este teléfono al 650-51-52-53, ese plan 1-2-3 más el gel termorreductor adelgazante gratis con ese plan, llamando, recordemos, al 650-51-52-53. Sin moverte de casa, lo vas a recibir por mensajero sin gastos de envío. Llama ahora 650-51-52-53, infórmate y prepárate para adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar ese volumen en tan solo 3 semanas. Enriqueta, muchas gracias.
Besitos muy fuertes, Montse.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Pero sin alcohol. Es tu momento, Don Simón.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos.
Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
El próximo martes disfruta de La Linterna desde el Parque Energético de Cepsa en San Roque, Cádiz. Ángel Expósito se unirá a la plantilla para contarte de primera mano cómo Cepsa se está transformando en un referente europeo del hidrógeno verde y los biocombustibles sostenibles, impulsando a la industria española para descarbonizar el transporte y mejorar el planeta. Todo en La Linterna. El próximo martes con Cepsa liderando la transición energética.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Cuántas veces yo me he arrepentido por no hacer suficiente por ti?
Por ti.
Pero por fin me di cuenta, tu estilo es de esos que te hacen sufrir. Si tú quieres, dale, dale, sigue el juego. Dale, dale, ya me gustó. Malo, malo, voy a ser yo. Voy a ser yo. Ya no me importa que te enamores.
Bueno, es imposible escuchar a Blas Cantó y que algo en el cuerpo no se te remueva. Blas Cantó, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Oye, Blas, sigues siendo el mismo, pero ahora suenas diferente. ¿Es error o acierto lo que te digo?
Es acierto, claro, claro. Somos diferentes y está genial ser diferente. Y se vale cambiar para mejor. Y en un momento de mi vida, además, que lo necesitaba, y ese cambio me ha ayudado a estar yo bien por dentro. Entonces, muy bien, muy contento, feliz.
¿Eres un cantó más brillante, más colorista, más alejado de esa etapa anterior? Además, podemos escuchar en este nuevo trabajo discográfico que es El Príncipe, sonidos y géneros, ¿no? Diferentes. Bueno, todos se reúnen bajo el pop, pero es otro completamente diferente.
Sí, diferente y no tanto, porque yo ese tipo de música siempre la escuché. He escuchado el pop en todas sus versiones, y hacerlo en este álbum me ayuda también a entender que el arte no se debe limitar, ¿no? Y que dentro del pop y de la música en general podemos ser libres de hacer el género que nos plazca, porque al final el sello personal es quién lo defiende y cómo lo defiende, ¿no? Entonces creo que ha sido un ejercicio muy bonito en el que le rindo homenaje al pop. Y que me está dando tremendas alegrías.
Ahora te has involucrado muchísimo de lleno desde el inicio de este trabajo, ¿no? Decides tú de qué quieres hablar y de cómo hablar, ¿no? Y eso es súper importante, incluso metiéndote en la producción del trabajo discográfico.
Sí, sí, la verdad es que cuando uno tiene claro sobre lo que quiere hablar y cómo quiere hacerlo, esto es mucho más fácil. Este año he estado rodeado de los mejores y la verdad es que ha sido una aventura estar en la producción de los temas, desarrollarlos de esa manera, no sé, me ha dado la oportunidad de explorar esos campos y estoy muy contento por eso también.
Uh-huh. Oye, algo importante para los artistas es el escenario. ¿Cuándo vamos a verte en directo? Porque además tú eres un tío que lo deja absolutamente todo en el escenario y eres, yo creo que de los artistas más completos que existen. Y una vez que estuviste aquí en el estudio, yo te dije que si tú hubieras estado en los Estados Unidos, Blas Cantó, otro gallo lo hubiera cantado.
Bueno, supongo que porque el terreno es mucho más amplio, ¿no? No sé, supongo que las cosas hay que adaptarlas. Yo estoy feliz aquí, en nuestro país. Tengo pensamiento de también empezar a cantar fuera y de conocer a más gente, más público. Me apetece mucho. Y en España también vamos a estar dando vueltas todo el año y nos queda un largo camino por recorrer.
¿Ya tenéis fechas cerradas, Blas?
Sí, sí, vamos a estar en Madrid, vamos a estar por Andalucía, vamos a estar en Extremadura. Y todas las fechas que ya pueden ver en redes sociales, que estamos anunciando poco a poco, y con muchas ganas de ver al público de nuevo.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que Blas Cantó lo hemos tenido por teléfono, está, ya sabéis, de arriba para abajo con esa promoción, quiere verse con su público. Yo he tenido la oportunidad de tenerlo aquí justo a mi lado en varias ocasiones y me parece un tipo espectacular, ya no vocalmente, sino como persona humana, y así lo transmite en su música. Es un tipo 10. Blas Cantó,
muchas gracias.
No eres el príncipe, tú eres the king.
Muchas gracias.
Un beso grande.
Me hace mucha ilusión.
Y a mí también.
Entrevista. Te mando un abrazo fuerte.
Otro para ti, Blas. Ahí lo tenemos, Blas Cantó, ese trabajo discográfico del príncipe y ya a punto de subirse a los escenarios.
La verdad te estoy agradecido. Vaya pena que seas así, es que ahora eres tú el que sufre por mí. Si tú quieres, dale, dale, sigue el juego. Dale, dale, que me gustó. Malo, malo, voy a ser yo. Voy a ser yo. Ya no me importa que te enamores. Ya no de flores.
Bueno, estem a punt d'arribar ja a les 8 de la tarda. Ja saps que ja haurà arribat Ángel Expósito i la Linterna i tot el recull de tot el que ha passat en el dia d'avui, tota la informació d'última hora. Però antes tenemos un consejo de los amigos de Ocupas Fuera. Fuera al miedo a que te ocupen la casa, a que no puedas cobrar el alquiler, a renunciar a tu propiedad. En Ocupas Fuera cuentan con un equipo de expertos en derecho y mediación con el que tu tranquilidad estará fuera de dudas. Contacta ahora en ocupasfuera.com o bien llámalos al 93-677-4925. Te lo repito, Ocupas Fuera los puedes encontrar en el 93-677-4925. I ara sí, marxem. Espero i desitjo que acabis de passar un bon cap de setmana. Ens tornarem a trobar dilluns aquí a la sintonia de la COPE, COPE Catalunya i Andorra, amb la Linterna. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Adéu-siau, bona tarda.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo?